La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, dimarts 10 de gener, dia entre setmana, són les 3 i arrenca La Caravana, un programa de la ràdio en català que va en contrarrellotge, i és que això de dinar just abans de posar-se el micròfon, uf. I ho fem com sempre, amb Núria Ros, a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, i el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes. També, com sempre, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la Caravé?
Doncs avui us explicaré tot el que necessiteu saber sobre el famós Blue Monday, conegut per ser el dia més trist de tot l'any. Sabeu en quin mes...
No és avui?
No.
El dia més trist no és avui?
Em sap greu dir-te que no.
Pensava que sí.
No. Ups. Sabeu en quin mes cau aquest 2023? Us heu preguntat mai el per què? Sou d'aquells que hi creieu o no? Doncs aneu-hi pensant, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui a la pregunta del dia parlarem de com els filtres i els retocs fotogràfics tan usats a les xarxes socials poden afectar els grans consumidors de contingut, els joves. Escoltarem què opina la gent del carrer de tot plegat i en parlarem amb la nostra experta del dia.
És dimarts i, per tant, toca Crònica Negra, els nostres crims, o gairebé. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, i avui el perfilador i criminòleg Xavier Álvarez ens portarà un cas més proper en temps i espai, el cas de Chimo Ferrandiz i l'assassinat de 5 noies a Castelló.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
El periodista i escriptor Francesc Soler, que ens presentarà la seva darrera novel·la, El somriure dels dofins, una brillant novel·la d'iniciació, de descoberta del món i de la pròpia identitat.
I ja ho sabeu, que en aquest programa cada dimarts els caravans Caravaneros parem per ser solidaris. Pau Canyes, bona tarda.
Bona tarda. El 13 de gener es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, una malaltia mental que en aquests últims anys s'ha vist incrementada a causa de les seqüeles de la pandèmia. La Fundació Malalts Mentals de Catalunya té com a objectiu vetllar i protegir les persones amb malalties mentals quan més ho necessiten, oferint-los en tot moment allò que necessiten. Per això en parlarem de tot plegat amb la seva directora general, Victòria Morell.
I a la darrera mitja hora de programa arriba la caravana al boi millor del tietisme de la ràdio catalana.
Consol Rovira, Carme Pasqual i Delia Tello, és a dir, les nostres tietes, seran com sempre a la nostra caravana amb convidats de luxe per riure i passar una bona estona avui amb l'actor Lluís Marco.
Sí, sí, és que avui faran una xerrada d'aquelles intenses amb temps i espai també amb Lluís Marco. Tot i això, i encara molt més, a la caravana, un programa sobre rodes. Andreu, se't saltaven avui.
Sí, sí, la Núria tenia tantes ganes d'explicar-me això del Blue Monday que ja se'm saltava.
Ja
arribarà. Has estat molt bé aquí, Andreu.
Abans, però va, aquí has estat queixat avui.
Vinga, vinga.
Doncs avui a Francesc Soler.
Home.
Sí, he de començar dient que no m'agrada gens, però gens, el número de seguidors que té.
Per què?
3.889. És un número lleig, no?
És un número que té pinta de tocar la grossa.
No sé per què ha de ser lleig el número. Jo pensava que quedaria amb 1.300, no?
A mi m'agrada,
Sí?
Ai. Mira, sí. El nou. Ja però, està.
És maco, no, és maco.
No us agradaria més que fossin 3.883?
Però
no,
imagina't que l'any que ve toca per la grossa.
Veus?
Ai. Mira, llavors sí que t'agradarà.
Sí, clar, llavors...
Imagina't.
Sí. Però...
I més si és el teu.
No tinc una bola, no sóc vident, llavors...
Ui, deixa't anar, a vegades.
Això no m'agrada el número. Però, en fi, fet aquest parèntesi, anem al que interessa. No sé si ara em posaré en un jardí o no, però sabeu les típiques senyals de naixement?
Sí, les mà...
Sí,
les de la pell.
Normalment són pigues.
No té per què,
A veure, sí, he dit normalment, majoritàriament...
O uns fòrceps clavats al cap, també, a vegades.
Perdona?
És una marca de naixement?
Sí.
Ah, però què és això?
Sí.
Com ho has dit?
Ja t'ho explicaré un altre dia.
Vale. Doncs, a veure, he de dir que les trobo molt interessants en una persona perquè les fa especials, però en el cas del nostre convidat d'avui, crec que en té un nom. Però no és una piga, és un petit trosset de cabells blancs just a la part de la meitat de l'inici dels cabells, el que en podríem dir serrell, però com que no en té, no sé com explicar-vos exactament.
Sí.
És mític, també, això.
He de dir, en aquest sentit, que punt positiu, perquè no se n'amaga a cap de les fotos, i dit això, crec que ningú se n'hauria d'amagar mai, perquè és maco.
Clar, a veure. Bueno, és el teu senyal d'identitat, eh?
Sí, per això exactament et fa diferent a les altres persones.
Sí, sí, aquí té un trosset blanc al cabell i aquí no es pentina, com l'Andreu, també és senyal d'identitat.
Sí, però estava parlant de senyals de naixement, eh?
Ah, val.
Això ja és una altra cosa, això ja és el dia a dia.
Tu tens senyal de naixement?
Sí, de fet, sí, si us hi fixeu aquí, tinc, o sigui, al costat de l'ull...
Aquí, radiofònicament parlant...
Al costat de l'ull dret tinc com un petit foradet que és la meva marca de naixement, diguéssim.
Ah, sí, ara m'hi fixo.
Veus?
Sí, però bé, dit això, una altra cosa que m'he adonat mirant el seu Instagram és que somriu molt i té pinta que sap el que li agrada i sap disfrutar de la vida.
Mira que bé.
Ho dic pel simple fet, pels restaurants on va de tant en tant, per les fotos a la platja i per les cates de vins que també fa de tant en tant. I
que
per això, sí.
Has de viure bé, és bon vivant, eh?
Sí, exactament, sí. Ara bé, ja sabeu que en alguns casos em fixo en descripcions de les imatges i atenció amb aquesta. Quan ets freelance, que és de l'1 de febrer de 2022, i una fotografia amb... que he de dir que mereix una miqueta al principi perquè surt la seva cara 35 vegades de fons i una principal més gran.
Està bé, això.
Crec que no perd tampoc mai l'humor ni l'ocasió de tirar alguna pua. Pollita, en castellà, que diria.
Sí.
En fi, tot i això he de dir que l'he de provar perquè el seu Instagram, mireu, ni fu ni fa. Ja heu vist que poques queixes he tingut.
Explica'ns el teu toc d'avui, Andreu.
Doncs avui us porto el toc dels esternuts.
Home.
Mireu, no sé si és que sigui un toc o no, però és una necessitat. I algunes persones la podrien veure com un toc, ¿vale? I és que no puc no estornudar silenciosament.
Perdó, eh? Silenciosament són aquells...
dissimulats.
Sí,
aquells que et tragues.
Supermalament per la salut, diuen.
Sí. A part de que
Joan
va molt malament.
Joan, podria fer ASMR cada dia. Perquè ho fas molt bé, Joan. Molt bé.
Sí. Aquest seria aquest, el sorollós?
Aquest ja no és tan dissimulat,
no,
eh?
No és tan sorollós.
No la prova, l'Andreu.
Jo dic sorollós...
Ja, torna a posar aquest. Torna a posar. Sembla Isabel Giral, també t'ho dic. Quan es torna enmig de la redacció.
Núria Rosquet.
És que m'he espantat. Tinc els auriculars tan forts.
Doncs jo el que necessito és que tot el barri de Sants se n'enteri que estic estornudant. És a dir, necessito...
Tu ets forts.
Sí, jo també.
Però forts. És a dir, perquè si no, el que em passa és que puc tirar-me 10 minuts perfectament estornudant.
No us ha passat mai que esteu fent una entrevista a la ràdio i us agafa l'esternut?
No.
És molt divertit.
De moment no.
És molt divertit.
El que m'ha agafat de vegades aquí és la tos. I és un problema.
Això ho hem patit tots, Andreu, ho hem patit tots.
Sí.
Odies la gent que...
Doncs la gent que et mira amb els ulls gairebé tancats quan li estàs explicant una cosa. És a dir, aquelles cares de no estar entenent res del que t'estan explicant, però deixes que l'altra persona continuï la seva explicació. I crec que aquí podria incloure a mi alguna vegada.
Ai.
Així que poques queixes tinc, però... odio aquest tipus de gent.
Què et fa feliç, Andreu?
A veure, doncs, em fa feliç la sensació de quedar-me adormit al sofà.
Home, qui no?
Sí,
mira.
Em dóna tant de gust posar-me a mirar una pel·lícula i quedar-me fregit al sofà, és sensació d'estar petat, cansat, i no pots amb la teva vida. Cosa que significa que el dia ha estat productiu.
Propòsit d'ahir, productiu o no?
No, a veure, el propòsit d'ahir era apuntar-me al gimnàs. Tu em vas dir aquesta tarda, d'acord? Llavors jo m'ho vaig prendre al peu de la lletra, no?
Vaja.
Però he de dir que he fet un pas.
Sí?
I és mirar a quin gimnàs apuntar-me.
El tens ja?
Sí, això ja és un gran què. No em demanis el nom perquè no me'n recordo molt bé. Crec que es deia Synergym o alguna cosa així.
Synergym,
I
eh?
Mentre que estaves buscant el gimnàs, estaves menjant.
Segur. No, o has tirat al sofà a mirar la pel·lícula.
La birra que va dir que faria.
Sí. Nou propòsit, va.
Doncs, mireu, he d'arreglar el mànec de la finestra de la meva habitació perquè cada dia se'm queda la mà a l'hora de tancar-la.
Demà el tindrem o com el del gimnàs?
No, ho he d'intentar fer aquesta tarda, que
sí?
Si no... Sí.
Vale.
Sí, a veure, és un propòsit que fa temps que me'l poso, eh? No l'he dit aquí.
Ets manetes?
Mira, me'n vaig adonar que era una mica manetes quan vaig haver d'instal·lar-me en aquest pis on estic ara i vaig haver de posar els mobles de l'IKEA.
Sabeu aquell somriure que fa la gent quan li preguntes ets manetes i et diuen sí, i no t'ho acabes de creure? Doncs ho acaba de fer l'Andreu.
No,
Andreu,
no,
gràcies.
No. La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 10 minuts que passen de les 3 de la tarda i a aquesta hora obrim, com sempre, la plana de la cara B a la caravana. Totes aquelles informacions que no hi entren en un informatiu normal. Què ens expliques avui, Núria?
Doncs avui, per començar, parlem de propòsits.
Mira, val? Veus?
I abans que digueu res, sé que el Nadal ha acabat.
Sí.
Marxo de l'estudi,
que és la carella, aquesta, no? Carell, fora.
Sí.
S'ha acabat.
No, dic, abans que digueu res, sé que el Nadal ha acabat, també sé que els propòsits ja fa dies que ens els hem marcat i també sé que hem tornat a la rutina. És per això que, més que preguntar-vos pels vostres propòsits, val, doncs us vull preguntar pels propòsits dels altres. Per tant, anem a la pregunta. Quin creieu que és el gran propòsit dels joves del nostre país? Sense mirar guió, sisplau.
Jo crec que és anar al gimnàs.
Tenir feina.
Val, un moment. Tenir feina.
Un sou digne, segur.
Anar al gimnàs. Sí.
Un sou digne o poder-se independitzar. Mhm.
Tenir temps per fer vacances.
Carai, doncs... Mec.
Cap ni un.
Cap ni un.
Que malament.
Clar, és que joves, clar... Bueno, en fi, seguim, no? És que en aquest sentit, i tal i com revela una enquesta feta a mans de la plataforma de classes particulars Go Student, els joves del nostre país ho tenen claríssim. Atenció, perquè el 40% s'ha proposat aprovar totes les assignatures abans de l'estiu.
Això és desig, eh? Més que...
Sí, no, exacte. És un propòsit, escolta'm una cosa.
Molt joves,
clar,
llavors.
És el que us anava a dir, que per vosaltres els joves
ja no som... Ja.
Sí.
Mare meva, aquest...
Nosaltres som joves.
Som joves.
Ara no hem de provar cap examen.
Exacte.
Oh, joves,
o sí, els de la Núria Ros cada dia.
Correcte, correcte. Què? Bon propòsit?
Sí, sí.
No? Vull dir, la intenció és el que compta.
Ara, exacte.
Llavors veurem.
La intenció i la nota és el que
compta. Sí, d'aquesta manera, aquest es tracta del propòsit més escollit, però el segueixen, i de molt a prop d'altres, com ara passar més temps amb la família, molt bonic, també amb un 37%, fer més esport, que algú d'aquí el deia, amb un 34%, estudiar més, amb un 33%, que va una mica de la mà del primer, no?
Perdona, eh? El primer és aprovar... Però estudia més és el tercer.
Sí, noi, cadascú...
Aviam, això hauria d'anar de la mà,
però,
eh?
Hauria d'anar equilibrat.
Però és molt utòpic, no? Vull dir, més temps amb la família, fer més esport, estudiar més... Vull dir, és molt...
Total.
Sí. Vibes positive,
sí.
No?
Sí. Vibes hem canviat, les generacions canvien.
Sí.
És propòsit d'any nou.
Sí, totalment.
Correcte. Ha de desapareixen amb un pim-pam.
Sí, sí, sí.
I després n'hi ha més com estar més desconnectats del telèfon mòbil i les pantalles en general amb un 25%.
Ui.
També et dic, ara mateix tot està connectat, mai més ben dit, llavors és bastant complicat. I clar, a l'altra cara de la moneda, doncs tenim l'opinió dels pares i les mares, que també han estat enquestats. En aquest cas, un 60% assegura que inclús durant les vacances sempre estan disposats a ajudar els seus fills i filles amb els deures. Us
Mira,
ajudaven, els vostres pares?
Sí,
home, sí,
sí.
Quan podíem.
Sí, fins que arribava a les matemàtiques, no? Ara. Que deien, no, te puedo ayudar.
Matemàtica era molt bona.
És
molt
sí.
El meu pare també.
Sí? Veus? I mentrestant, doncs, un 34% assegura, pares i mares, estem parlant, no poder fer-ho per falta de temps o de coneixement, no? La línia del que dèiem. Mm-hmm. D'aquesta manera, un 45% dels pares i mares engastats han decidit recórrer a tutors particulars, ja que els hi sembla una molt bona alternativa per mantenir els fills ocupats mentre no tenen classes. I creuen, doncs, que aquestes classes els poden ajudar a no perdre el nivell obtingut durant el curs o simplement els poden ajudar a reforçar alguna assignatura en concret. D'aquesta manera, per parlar clar, el titular és evident, eh? La gran majoria de joves s'ha marcat com a propòsit d'aquest 2023 aprovar-ho tot. Per tant, molt bons propòsits. Ara el que falta és que es facin efectius. Per tant, si tornen a fer una enquesta dels aprovats, els percentatges, la comentarem.
Clar. Sí, estaria bé.
Sí, sí, tant.
Què
tant.
Creieu? Que hauran aprovat la majoria d'estudiants del nostre país?
Has dit que no, Andreu.
No, efectivament
que no. També diu
confiança que no. En els nostres estudiants.
A veure, una cosa és que jo em proposo aquí cada dia o algunes coses i no les aconsegueixo.
Va, ja, però aprovar és bastant més important que alguna cosa que et proposes.
Sí, però vull dir, tu et proposes una cosa tan positiva com aprovar... No ho acabaràs fent.
Però no ho és tot, aprovar.
Sí, també
no és el que anava a dir per acabar la notícia. Que et pots fer un propòsit, però que el que has de fer per aprovar és estudiar.
Això va així.
Sí,
això
ja
va així. Més cosetes, va.
Sí, en un dia com el d'avui també us vull parlar del que a hores d'ara és considerat com el dia més trist de l'any, que no és avui.
No.
El famós Blue Monday, no? El dilluns blau. Val? Sabríeu dir-me, atenció a la pregunta, en quin mes cau?
Febrer.
Jo crec
Febrer.
Que gener.
Desempata.
Jo diria que gener.
Ui. Qui ha dit febrer?
Jo.
L'Andreu?
Jo. I el Pau.
I el Pau. Val, doncs alguns ho heu encertat, els altres no, val? El dia més trist de l'any cau en el mes de gener.
Bien, molt bé,
però,
Joan.
Però clar, els que heu dit gener, argumenteme su respuesta. Voy a hacer de profesora.
Va, comences tu, Joan.
Perquè el gener decau tot, va decaient.
Escolta'm, suspens. No, perquè això no és una bona...
No.
Justifica la resposta.
La típica Cuesta de Enero.
Exacte,
ah, sabeu? Tot.
Sí, sí, no, no, però tu en un examen no. Li poses a la professora Cuesta de Enero i te pone un zero.
Tot costa
no,
més.
Has de... però,
vens de festes, has de tornar a treballar.
Correcte.
Ahir ho parlàvem al dia, sí, a la pregunta
correcte,
del dia.
Correcte,
de les festes i de cop i volta has de començar a treballar i a sobre no tens diners perquè te'ls has gastat.
Molt
i a
bé.
Més a més.
Venen les rebaixes.
Tu diràs.
Exacte. No, però després de les rebaixes...
No, les rebaixes no són...
Sí, són ara.
Ara han començat, sí, però acaben d'aquí.
Clar, llavors, poc, no? Si no tens diners, com pots anar de rebaixes?
Mira, jo diria que és dilluns que ve, Núria.
Bé, en aquest cas, en Joan i la Nina han puntuat, val? És molt senzill i és que el gener comença malament, acaba el Nadal, tornem a la rutina i fins i tot assimilem les buides que han quedat les nostres carteres després de les compres nadalenques. Tots aquests factors i algun més doncs, portarien a coronar el mes de gener com el mes que té el dia més trist de l'any. I durant aquest dia, doncs, què passa? Doncs que diuen que abunda la tristesa i la desmotivació. Hi ha gent que té més d'un Blue Monday, també t'ho dic.
Sí.
De fet, no sé si ho sabíeu, però s'anomena Blue Monday, dilluns blau, perquè el blau és un color que, segons la societat, transmet estats d'ànims depriments. I ara sí, ha arribat el moment. Quan serà aquest 2023 el Blue Monday?
Jo dic dilluns que ve.
Dilluns que ve?
Sí.
Doncs, o l'últim
dilluns de gener.
L'últim, jo diria l'últim.
Jo també diria l'últim.
Sí.
Ai, he dit que no.
I que l'últim és 30.
No, sí, és dilluns que ve.
Agustí s'emporta la copa d'avui.
A veure, que ens estem liant. Dilluns 16 de gener, Blue Monday.
Clar, després de les festes.
Val, correcte. Recordeu dilluns que m'agafi festa aquest dia. Brometa. Bueno, no sé, una brometa. Va, i no vull acabar aquesta notícia sense abans explicar-vos l'origen de tot plegat, perquè sí que se'n parla molt, però sabem quin és l'origen? No, doncs us el porto. I és que aquesta idea del Blue Monday va sorgir el 2015 com a part d'una campanya publicitària de Sky Travel que va afirmar al seu moment doncs, haver calculat la data del dia més trist de l'any a través d'atenció d'una equació determinada per un psicòleg i professor de la Universitat de Cardiff. Val? Voleu saber com és aquesta equació? I mira que jo en matemàtiques era dolenta, eh? Val, som-hi. Aquesta equació, que cal dir no té base científica, doncs contempla diferents variables. Atenció, a veure si ho fem bé, perquè és molt complicada, eh?
Vinga.
Seria així. Un partit per 8.
Sí.
Fer de casa.
Ja m'he perdut.
Un partit per 8. Fer de casa majúscula. Val. Més, parèntesi. D de dit majúscula. Menys, D de dit minúscula. Tanquem parèntesi.
M'encanta perquè està fent senyes, d'acord? No ho veieu des de casa, però és que ho està fent.
M'agrada que diguis que és tanta lletra, perquè ara en parlarem. Això li segueix. Un signe de multiplicació, una T de Teruel, majúscula, i una I de inútil.
Se l'està inventando.
No,
he arribat a la mateixa conclusió.
Mira,
José.
És igual, perquè no me'n surto i no m'escolteu. Que...
Digue'ns el significat, sí. Tot això.
És que no hem entès res?
No.
Jo tampoc.
Potser la T, de temps?
Jo tampoc, perquè no us ho deia.
Ja, anem aclarant.
Mentre us ho deia. Però si ens centrem en les variables, ens hi trobem lletres.
Sí.
Que és el que deia Joan Trias, per alguna cosa és l'editor d'aquest programa,
ara.
No? Lletres, ens hi trobem la C, la D, la I, la T, la I, la M, la N, la L... Gairebé tot l'abecedari!
Sí, no? Sí.
Val? Doncs seguim. Perquè si desgranem el significat de totes aquestes lletres, veiem que, per exemple, la lletra C majúscula marcaria el factor climàtic. Val? Tots aquests factors que us diré, restats, multiplicats i dividits entre ells, porten el Blue Monday. Per tant, factor climàtic, perquè ve el fred.
Sí.
Després tenim la D, en majúscula, que serien els deutes i els gastos realitzats a l'època de Nadal. Però també tenim la D minúscula, que serien els diners dels que disposem per passar el que queda de mes.
És que si disposem.
Correcte. Després tenim la T majúscula, que és el temps que ha passat des de que ha acabat el Nadal.
Veus?
Llavors tenim la I majúscula, que és l'intent fallit de començar amb el propòsit d'any nou. Tot seguit tenim la M majúscula, que seria la motivació per aconseguir les metes proposades. I finalment tenim una N i una A, val? En majúscula, que seria l'emergència d'actuar per canviar la vida i no d'estancar-se com en anys anteriors.
Jo ara mateix no sé si això és una classe de matemàtiques o Dora l'Exploradora, també t'ho dic.
També podria ser. Clar, d'aquesta manera, tots aquests factors relacionats, sumats i restats i multiplicats i dividits entre ells, doncs, configuren l'equació perfecta que ens diu que el Blue Monday és el dilluns 16 de gener.
16 de gener, eh?
Sí. Res, ja era això. Vull dir, us heu liat molt.
Sí, sí.
L'equació és complicada, l'explicació és fàcil.
La I majúscula he pensat en l'Andreu. L'intent fallit de començar amb el propòsit.
Toma, ja, eh? L'estudiant en pràctiques i ja et vacila.
Patapam.
Carai. Res, bàsicament, que el dia 16 de gener Blue Monday i que ens ho agafem amb alegria perquè al final això són tot supersticions. Ja està.
Anem a la musiqueta?
Sí. I avui la notícia musical ens la porta el cantautor espanyol Leiva.
Si me llamas a esas horas como loca buscando calma, me agarrarás devorando el techo de la habitación. Yo Voy a estar siempre que des.
El que acabem d'escoltar és només un trosset de La Voz de l'Alarma, una cançó que formarà part del nou àlbum de l'artista i que ell mateix, i com a regal de Reis per tots els seus seguidors, ha decidit publicar a través de les seves xarxes socials en versió acústica. Molt bonica, eh? Com sona? Us
sí,
agrada?
Sí,
m'agrada. M'agrada molt.
Aquest avançament cal dir ha agradat i molt als seus fans, que no han esperat ni un segon en omplir la publicació de comentaris demanant nova música del cantautor. Això sí, el que està clar és que publiqui o no més cançons. Aquest és un bon any per l'Eiva. Si tenim en compte que ha estat nominat als Premis Goya 2023 pel tema que va compondre juntament amb Joaquín Sabina pel documental Sintiéndolo Mucho. Per tant, molt bones notícies per l'Eiva, també pels seus fans, i a l'espera de noves cançons jo us deixo un dels seus singles més mítics, aquest No te preocupes por mi.
Em deixes fer una queixa pública?
A mi?
A mi, sí,
ah,
sí, sí.
Sí, sí.
Dic que està molt bé que Joaquín Sabina agafi l'Eiva per una gira, com la que farà per promocionar el seu nou disc, aquest Sintiéndolo Mucho, però, home, Sabina, no deixis fora Pancho Arona.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Crec que has afinat una mica avui, Nina Agustia.
Ai, no passa res.
No passa res?
No, perquè tots tenim dies i dies. Hi ha dies que no som cantants d'òpera i hi ha dies que sí que ho som.
Nina Agustia, reportera intrèpida d'aquesta ràdio, d'aquest programa de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar als nostres oients exactament què.
Què en penses dels filtres i els retocs fotogràfics a les xarxes socials?
Ui, compte aquí, eh?
Sí, perquè, atenció, senyores i senyors, estimats oients, avui un diari publicava: una fotògrafa revela al seu compte de TikTok com ens enganyen les celebrities amb Photoshop.
Clar,
d'acord?
Que...
feia com una mena d'estudi.
Fa mal, això, eh?
Podeu buscar la notícia, la trobareu i veureu del que estem parlant. I és que el tema dels filtres, els retocs, etc, etc, ja és un tòpic, però a vegades no se'n parla prou.
Veus?
I avui, per aquest motiu...
Per això estàs tu, perquè se'n parli.
Exacte. Ja ho has dit tu mateix, eh? La pregunta del dia, hem llançat aquesta pregunta i hem afegit: què en penses dels influencers que els usen? Que els usen? Usen, sí. Que els usen?
Tot bé,
sí, 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 és que he pensat, ui, ja sona molt estrany, però no. Tot bé. Com creus que pot afectar els joves? Aquesta també era l'última pregunta, d'acord? En primer lloc, m'agradaria saber què en penses tu, Joan.
Home,
tu
clàssic.
Uses els filtres?
No.
No, eh?
No m'arregla cap filtre. Imagina't.
Ai, també ho parlarem, això, eh? Perquè també parlem d'autoestima.
Un dia vaig usar el filtre aquell que et fica 60 anys més.
Sí.
I em va canviar molt poc.
No. Això ja ho està dient per enfotre-se'n de tu mateix. No, Joan, això no està bé. Has de tenir una miqueta d'autoestima. No passa res. T'explico els filtres que a mi m'agraden, vale? Perquè hi ha alguns que m'agraden.
Hi ha divertits, aquell de la boca grossa, els ulls grossos...
Els que són per crear cares exagerades, no còmiques, que fan gràcia, fins i tot doncs, els que et canvien la veu, que aquests m'agraden molt, eh? Que estan fets per riure, vaja. És a dir, que no fan mal a ningú. Tot i així, també m'agraden uns que a l'Andreu no li agraden gens, que moltes vegades ens els critica a l'estalqueig, que són els filtres vintage, aquests estètics, saps?
Sí.
A la gent no li agraden molts, però a mi sí que m'agrada aquest toc antic. Sí que m'agraden. Escoltem, doncs, què en pensa la gent del carrer i de l'estació de Sants. Cal recalcar, perquè escoltareu la megafonia. Què en pensen de tot plegat?
Aquesta estació compta amb càmeres de videovigilància.
Exacte. Gent del carrer, què en penseu dels filtres i dels retocs fotogràfics a les xarxes socials?
Uf, no sé què dir-te, això.
Això no em sembla bé, perquè hem d'acceptar-se com som.
Jo no sóc partidari de tot això.
Una manera de distorsionar la realitat.
Jo, personalment, no els utilitzo, però cadascú és lliure de fer el que vulgui i, al final, són elles mateixes les que opinen d'elles mateixes i que el que opini la gent, pues, que és bastant igual.
Que distorsionen molt, no potser, el que la gent veu de tu?
No, això són coses que no m'agraden. Jo penso que la gent hauria de ser més natural.
Crec que és millor que sigui el que és, que no que retoqui. Però, bueno, tampoc tinc un criteri molt format, eh?
Bueno, jo sempre me'n fico, és horrible, però les xarxes socials és com que estan ja pensades per això, no? Per ser una persona que no ets. Per crear-te un personatge. Les xarxes socials estan fetes per crear-te un personatge, llavors els filtres crec que ajuden a crear-te el personatge aquest que tu vols arribar a ser.
Atenció a la frase, que acaba de dir aquesta noia.
Sí?
Les xarxes socials estan fetes per crear-te un personatge.
Clar.
I els filtres
sí.
ajuden a crear aquest personatge que tu vols arribar a ser.
Fixa't.
Mira, si ho pensem fredament...
Jo no soc partidari de tot això.
Ui, s'ha...
Sí. Jo només espero que aquest senyor que has entrevistat, Nina Agustí...
Espera't.
No hagi arribat tard a la via 14 que sortia el tren.
Fora de servei. No. Avui la megafonia ha estat gran protagonista de la pregunta del dia. Demano disculpes, des d'aquí, però són coses que passen, Llavors, si ho pensem fredament, el que acaba de dir aquesta noia, es comença a posar el tema una mica creepy, una mica... espanta una miqueta.
Creepy,
no? Creepy, una mica creepy. Jo et dono vocabulari perquè vagis refent el teu vocabulari de millennial
Val.
I vagis sent una miqueta més generació Z, Anem a profunditzar més i esbrinem què en pensa la gent dels influencers i les influencers que utilitzen aquests filtres, d'acord?
Som-hi.
Ens situem, no? Aquelles persones famoses que tenen molts seguidors i que creen molt contingut. Sí. Va, doncs, escoltem.
Jo és que estic en contra de tot això.
Aquesta és més complexa, potser.
En part és això, cadascú pot fer el que vulgui, però és també una mica perillós perquè influencien a la gent.
Penso que és una manera d'alimentar la distorsió de la realitat. La imatge que vulguis donar no és la real, la que tu personalment tens.
Que vulguis que no és una eina més que tenen per poder tergiversar el que et volen mostrar tu.
Jo crec que ja es veu quan un influencer utilitza filtres o no. Jo crec que l'important de les influencers no és si utilitzen filtres o no, sinó la vida que estan mostrant. Llavors, pots utilitzar filtres o no, però si expliques la teva vida com és realment i no il·lusiones a persones petites amb una vida super xula i que tot va superbé, utilitza filtres si vols, saps?
No es veuen realment com són ells o elles, sinó amb un filtre.
Crec que hi hauria una altra manera d'intentar fer arribar a la gent com l'idea, sense cap retoc ni cap Photoshop. És a dir, un bon cos, pues, entrenar o fer-ho d'una altra manera i no pas, diguéssim, que crec que és la manera més fàcil.
Com hipocresia, perquè la majoria també són del tipus, has de ser natural, però clar, són els primers que l'utilitzen també. També, sobretot a les fotos, hi ha molta gent que se li nota que les publicacions que fan, que tenen ja tenen filtres o ja es veu que alguna cosa hi ha Photoshop o alguna cosa que no quadra.
Alguna cosa que no quadra, diu aquest noi.
Clar, tu diràs.
És perillós perquè influencien a la gent.
Sí.
Són influencers.
Molta gent en contra,
Sí, molta gent en contra. També et dic que hi ha una noia que diu que cadascú ha de fer el que vulgui,
Sí.
Però sí que és veritat perquè és perillós que, doncs, el gran abast de gent a la que arriben, no?
Sí.
També diuen que és una eina per enganyar-te. Alimenta la distorsió de la realitat. Aquest m'ha agradat molt, la veritat. I un altre que ha marcat. Si utilitzes els filtres, ets influencer, i vens fum, és a dir, que la teva vida és una vida de yuppie, que diríem, malament rai. Si els utilitzes i no vens fum, està bé.
Veus?
Aquí cadascú diu la seva. Vinga, doncs, passem a l'última pregunta i la més important, diria jo, que és com creu la gent del carrer que afecta a tot això els joves, els grans consumidors de contingut.
Són persones que, clar, el primer que es preocupen normalment és per la seva imatge. Ja pot això causar un problema de salut ja més greu.
Això pot crear inseguretats en les joves, evidentment.
Negativament. O sigui, altera els cànons del que tu pots creure que és l'ideal o lo normal, inclús.
Home, afectaria una autoestima, però una autoestima falsa, totalment fictícia. L'impacte que té per un jove és com bastant abusiva. És com que impulsa l'enganyament total.
Jo crec que per una persona petita que no ha com vist coses a la vida, diguem-ne així, li pot afectar perquè pot veure una imatge de jo vull arribar a ser aquesta persona, però aquesta persona realment no existeix. I per una persona més gran que sap que això ha sigut retocat, doncs riure's de la persona perquè s'ha retocat.
Ja veus com està el panorama.
I ja està.
Sí. T'ha agradat?
Molt.
És molt important aquest tema, penso.
Sembla sí.
I ens agrada parlar-ne. Vols que et doni pas a una cosa que ahir no vaig donar pas?
No m'ho puc creure.
Vinga, va, donem pas.
Sí?
el bonus track. No, you don't need no Photoshop.
Don't need to be not... El bonus track d'avui, Joan, és d'un home gran.
Va.
Bastant gran, que l'he vist molt savi. Òbviament, duia barba blanca.
Sempre, sempre hi ha gent sàvia.
Exacte. I, de fet, una bufanda així molt maca, també. I, per tant, ja l'he vist molt savi. I sí. Tenia un posat a sobre molt elegant.
M'estàs descrivint una mica, amb tots els respectes, eh, Antoni Gaudí.
Vindria a ser un... Sí, sí. Vindria a ser... O el Pare Noel, diu el José.
També.
Aquest bon home ens explica com ho veu tot ell des del seu punt de vista.
Va.
Un punt de vista molt savi i amb barba blanca. Vinga. Ai.
Suposo que els mereixi i els condiciona. Suposo que sí. Jo el que penso és que no. És una miqueta una presa de pèl, tot això. Jo crec que sí.
Què?
Es mou molta gent, es mou moltes opinions, es mou, però també es mouen moltes coses que no són certes, que són enganyoses, es fa anar la gent a un toc de pito que no té sentit. Tant ara surt això i al cap d'un quart d'hora surt una altra cosa i al cap de dos minuts una altra cosa. No té massa sentit tot això.
No, no, és un toc de pito...
Que no té massa sentit.
Que no té sentit.
No té massa sentit.
Està bé.
Escolta, doncs, la veu del poble i el bonus track d'avui, el nostre gran home savi.
Sí.
Cal donar pas a l'experta del dia, que és Calamanda Vila, psicòloga i coordinadora del grup de treball de psicologia comunitària del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Molt bona tarda, Calamanda.
Molt bona tarda.
Calamanda, avui, com ja saps, parlem dels joves i com els pot afectar l'ús dels filtres i els retocs a les xarxes socials. Tu també ets membre del grup de treball de prevenció en adolescència, en l'adolescència en risc i professora d'institut. Has viscut aquest impacte en primera mà. És un fet real? Com de gros és el problema?
Cada dia s'està fent més gros, perquè precisament a un adolescent el que li hem d'ensenyar és a fer front a la vida. Si resulta que ets baix, doncs mira, fill meu, ets baix, ho assumeixes... i altres tenen altres defectes. I en aquest cas, en els filtres, estem ensenyant als joves a no tenir autoestima, a enganyar-se i a manipular. I és molt perillós.
Per tant, d'aquesta manera els afecta, eh? Podríem dir que tot plegat els influeix en l'autoestima, no?
Sí. Sí. Perquè si resulta que jo tinc el nas petit i me'l faig gros, o al revés, estic donant de mi una imatge que no és certa. I aleshores m'estic enganyant, i això és horrorós per una etapa de la vida on hem d'ensenyar la gent a tenir autoestima, a tolerar la frustració, a aprendre a acceptar-se com són. O sigui, és aquesta societat que hem fet que sembla que hem de potenciar la falsedat, hem de potenciar la immediatesa i sobretot de fugir, de pensar, d'aprofundir, de tenir valors i de mirar les coses com són i assumir-les.
De fet, ara també ho deixaves entreveure, no? Quan ets jove, moltes vegades no saps qui ets ni cap a on anar, no? Al final, el contingut distorsionat que ens poden presentar les xarxes socials ens ha de quedar molt clar que és impostat, no?
Sí, totalment, que és fals, que és un món fals, un món... A vegades pots fer un alumne una creació literària, una creació artística, molt bé, has creat. Però el que estem fent amb les xarxes socials és crear imatges que no són reals. I això és molt perillós en un moment en què estem formant a la persona. Jo no diria que una persona madura, doncs, mira, jugui amb la seva imatge, i ja podem riure'ns en una mica, no? Plorar de vegades. Però un jove que s'està formant és un atac frontal als problemes que estem tenint avui dia. Que els joves, doncs, molts no tenen autoestima, no tenen valors, no tenen apreci per si mateixos, no tenen confiança... I després anem a el que estem veient en els serveis de salut, de psiquiatria i de psicologia, no? Cada dia més suïcidis, cada dia més manques d'autoestima, més frustració... És tot un quadre molt complex.
Potenciem, doncs, massa la perfecció, podríem dir. Això porta tots aquests problemes de salut mental?
Jo no diria la perfecció. Potenciem la mentida. Perquè la perfecció, a vegades, és acceptar-te com ets i aprendre a viure amb allò que tu tens. Voler crear una imatge que és artificial, doncs, escolta'm, això em semblaria molt bé una persona ja formada, de dir, jo sóc així, però mira, veus, seria perfecte si fossis així. Però en el moment que s'està formant la persona, no, en el moment que s'està formant la persona és un atac frontal a la confiança de la persona. I això amb els joves és verí pur.
Calamanda, què els podem deixar clar als joves respecte a les xarxes socials perquè puguin crear una bona relació amb elles?
Que les xarxes socials ben utilitzades són bones i els han d'ajudar, han de compartir, i nosaltres sempre els diem que heu de contrastar d'on ha sortit la informació, contrastar que ha sortit d'aquella font, contrastar qui hi ha darrere d'aquella xarxa, saber quina xarxa és, que és una xarxa segura, i a partir d'aquí utilitza-la a favor teu. però no em visquis pendent. Nosaltres a l'art de l'institut a mi hi ha hagut alumnes que m'han reconegut que han estat 4 hores connectats al mòbil.
Sí.
Per sort ara ja estan naixent els que diuen que no es volen connectar amb el mòbil, que el deixen en un racó. Algun cas comença a sortir. Però és perillós.
Una possible solució passaria per potenciar més l'educació emocional?
Sí, però ben feta, des de la vivència, perquè amb l'educació emocional ens està passant quelcom semblant amb el que va passar amb l'educació sexual, no? Parlàvem molt de les parts mecàniques, de les parts de funcionament, parlem dels tipus d'intel·ligència emocional que hi ha, però s'ha de fer des de dintre, des de la vivència de la persona. I això, sense uns coneixements bàsics de psicologia, de lo que és la persona, del que són les emocions, és complicat d'aconseguir-ho en una aula. I en una aula a vegades esdevenen fets que el que has de fer és parar i agafar aquell alumne i tractar alguns temes a part. I això, doncs, estem parlant d'una època molt sensible de la persona. I a vegades les pràctiques que fan por i ens arriben a les consultes.
Calamanda Vila, psicòloga i coordinadora del grup de treball Psicologia Comunitària del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, moltes gràcies per pujar a la caravana per explicar-nos-ho tot. Que vagi molt bé i fins aviat.
Fins aviat. Gràcies a vosaltres per posar els temes a la taula.
5 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida en aquest programa encetem un nou Crims o gairebé.
Ràdio Estel.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
Crims. O gairebé.
Vinga, va, 8 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda i un dimarts més que obrim la plana de Crònica Negra en aquest programa i de nou saludem el criminòleg i perfilador Xavier Álvarez. Molt bona tarda, Xavier.
Hola, bona tarda.
Abans, però, d'endinsar-nos en el cas, Núria, posa'ns en antecedents.
Avui en Xavier ens ve a parlar d'un assassí en sèrie proper a casa nostra, fugint de la imatge cinematogràfica que ens acostuma a portar agressors de fora de les nostres fronteres. Aquesta vegada es tracta d'algú molt més proper a l'espai, però també en el temps. Avui parlarem de Joaquín Ferrandiz Ventura, també conegut com a Chimo Ferrandiz, qui va néixer a València l'any 1963, va ser el fill gran de 3 germanes i treballava a una empresa d'assegurances i vivia amb la seva mare quan va ser detingut per la Guàrdia Civil per l'assassinat de 5 dones. Va ser processat i condemnat a 69 anys de presó el gener de l'any 2000 per l'Audiència Provincial de Castelló per aquests 5 assassinats que va cometre entre el juliol del 1995 i el setembre del 1996. Alguns l'han comparat amb el serial killer nord-americà Ted Bundy, ja que deien que compartien característiques molt semblants, com una intel·ligència per sobre de la mitja, una elevada capacitat de seducció i també de manipulació. Actualment Ferrandiz està a punt de complir els 60 anys i continua complint pena preventiva de llibertat de presó de Herrera de la Mancha, un centre on ja hauria complert 25 anys d'aquesta pena i del que el proper estiu en podria sortir en llibertat.
Gràcies, Núria. Fins ara. A veure, abans de tot, vull esmentar-ho perquè ahir parlem d'aquest nou cas de violència masclista. Veia ahir també unes dades que deien, segons estudis oficials, que el 50% de les agressions masclistes estan fetes per homes que no tenien cap mena de relació amb la víctima, el 50%. I cal recordar que som a 10 de gener i en només 10 dies ja hi ha hagut 5 dones assassinades en aquest país. Dit això, si necessiteu qualsevol atenció d'urgència, 900 900 120, que és el telèfon a disposició que posa la Conselleria d'Igualtat i la Generalitat de Catalunya per totes les víctimes de qualsevol tipus de violència masclista, tant física com verbal. Xavier, ara sí, encetem aquest cas preguntant-te qui era Joaquín Ferrandiz, qui és, vaja, Joaquín Ferrandiz Ventura.
Sí, abans m'agradaria completar una mica la sinopsi que hem fet avui. Hi ha una cosa molt curiosa d'aquest cas, que sempre l'arrossega la figura de Joaquín Ferrandiz, que és que, igual que el famós sinceri comentàvem a l'americà que vèiem parlant en programes anteriors de Ted Bundy, sí, totes les seves víctimes van ser noies que vivien a Castelló, prop de les seves zones de residència, d'aquí també parlarem. I la franja va ser molt acotada entre 22 i 29 anys. Alguns professionals de la criminologia la varen comparar amb aquest sinceri americà pel seu atractiu, la seva capacitat camaleònica, per poder-se barrejar en l'ambient, per convertir-se en un seductor capaç de no despertar cap mena de sospita ni a les víctimes, que era cabdal a l'hora de cometre els fets, i d'enganyar la resta d'en bon que la voltava. No? Tot això és bastant important, com parlàvem abans de Ted Bundy fa un parell de setmanes, saps? Dèiem a noies, jovenetes, amb un perfil determinat, doncs aquí també ho veurem. Qui era
Joaquín Ferrandiz?
Qui era Joaquín Ferrandiz? És un jove nascut a València, el 63, és el més gran de tres germans, amb una intel·ligència per sobre de la mitja, també com Ted Bundy, com l'americà, amb un perfil social perfectament integrat, també. Havia tingut diverses feines on sempre l'havien considerat un bon treballador, una persona implicada, amic dels seus companys, tenia un cercle d'amistats, havia tingut diverses relacions sentimentals, és a dir, no és una persona que tingui rerefons, un rerefons molt perjudicat, que estigui construint una figura, un perfil molt macabre, no? És a dir, una persona bastant integrada socialment.
Suposo que m'ho explicaràs després, Xavier, però perquè em facis una pinzellada de tot plegat, perquè segur, estic seguríssim que molts oients que ens estan escoltant ja s'ho pregunten hores d'ara. Amb el cas de Ted Bundy ja ens ho explicaves, però jo hi torno a fer-hi menció.
Vinga.
Com és possible que un jove, aleshores, amb aquestes característiques, amb una vida... perfecte no, però una vida estable, no?, amb gent que l'estima, ell estima gent, sigui capaç de tenir una versió tan dolenta de si mateix.
Bueno, ara entrem en temes complicats, no?, perquè potser més que dolenta de si mateix és una persona que estava, no és que sigui un trastorn pròviament dit, però el van catalogar com a psicòpata, dintre d'una psicopatia, i ell actuava d'aquesta manera, i així el va analitzar el doctor Vicente Garrido, en aquell moment, que va ser el primer perfil que es va fer, i com una persona que el que buscava era una recerca de satisfacció personal, de la que parlarem una mica més endavant. Ara no entro en matèria per no saltar els passos.
Val.
Però veurem el que tu dius i intentaré respondre a tu.
Val.
Doncs era amic dels seus amics, havia tingut diverses relacions sentimentals, també. Per tant, emocionalment semblava una persona integrada i que funcionava. Quan va cometre els assassinats tenia entre 32 i 33 anys.
Per tant, jove, eh?
Sí, bastant jove. Després de documentar-me en tot això, de biografia personal, no puc aportar gaire més cosa, perquè això és una cosa que aquí ens passa a diferents Estats Units. A diferència, Estats Units investiguen molt el perquè d'aquest agressor, també a nivell periodístic, que ja aquí sembla que comencem a estudiar a l'agressor un cop fa els fets i ara endavant, i no tirem enrere, no?
Val.
Jo espero que amb aquesta aparició del nou gènere que arriba ara, que arriba molt aquí a Catalunya...
El true crime, eh?
El true crime, exactament. Que ens fa o ens obliga a fer una mirada retrospectiva dels agressors, que això és molt positiu a nivell criminològic.
Sí?
Clar, perquè ens dona a entendre la construcció d'un agressor. Una persona no s'aixeca un matí i decideix fer el que farà, aquest explicar-li què farà aquesta persona, sinó que darrere hi ha una construcció, hi ha una planificació.
Ara et pregunto una mica per la teva feina, Xavier, com a perfilador. Clar, si ens fem un perfil típic tòpic d'un assassí, no sé com dir-ho,
Sí.
Si coneixem una persona amb aquell tipus de perfil, però encara no ha comès l'assassinat, sembla una mica
compte,
Minority Report, compte, això,
eh? No, compte. La presència de certes característiques o de certes vivències no és determinant.
Val.
Sí que pot estar present, però no és determinant. L'entorn social és molt important. No només l'impuls o la recerca d'una satisfacció, en aquest cas, o sexual, o per sentir una cosa, o exercir un control sobre la víctima, sinó que, a més, tu mateix, les teves característiques, el teu entorn social, és molt important.
Val.
Val? Si no, això seria, bueno, clar, mira, detecto una sèrie de variables d'una persona i automàticament ja sé que en el futur...
Clar, clar, serà... clar, semblava no. Això que deia, no? Minority no, report, no, una mica.
A vegades sí que aquestes característiques, en l'edat més juvenil, uh-huh. una demostració d'una manca d'empatia, una manca de control d'impulsos, en la violència, en la conducta, i a més un ambient que socialment augmenti aquesta violència o aquesta manca de control uh-huh. o mals referents poden abocar una persona a una conducta violenta.
Val.
Val? Val.
Anem a contextualitzar una mica el cas, si et sembla, Xavier.
Mira, això, com he dit al començament, va ocórrer als anys 90. Encara fa 8 anys perquè la Guàrdia Civil, que va ser la UCO, la Unitat Central Operativa, la que va investigar aquest cas i va tenir en Ferrandiz. També havia hagut investigació de la Policia Nacional, però finalment el va detenir la Guàrdia Civil. Uh-huh. Falten 8 anys encara perquè es creï la seva unitat de conducta criminal, que és la secció del comportament delictiu. De fet, l'assassinat de Joaquim Ferrandiz va fer adonar la necessitat de tindre unitats d'anàlisi de conducta. Aquest va ser el cas que va fer esclatar i a partir d'allà es va crear aquesta unitat. De fet, va ser el primer cas en el que va tindre que demanar ajuda externa a un psicòleg, el doctor Vicente Garrido Genovés, mm-hmm. perquè fes un perfil d'aquest agressor. I a partir d'aquí va succeir. És molt similar també que a vegades veiem moltes pel·lícules però trobem molts simis, comparant amb Ted Bundy perquè veiem que no és cosa del cine, també ens passa a casa nostra. A l'FBI va passar el mateix, ja ho explicava en l'últim cas. L'any 70 ells van comprendre la necessitat de fer una unitat d'aquest tipus, d'analitzar perfils, per casos que havien tingut. Un cas molt important, i que podem extrapolar de Joaquim Ferrandiz, va ser el de Matt Bomber, als anys 60, que va ser un esclat a l'hora de que també va ser el primer cas que van demanar ajuda i intervenció d'un psiquiatre forense per definir el perfil d'aquest agressor. Doncs pues, en Ferrandiz va passar el mateix. El doctor Garrido Genovés va intervenir a l'hora d'explicar, diguéssim, el perfil d'aquest agressor. No? Va ser una ajuda molt útil. Ha tingut diverses entrevistes. El professor Garrido ha fet llibres sobre el tema. Mm-hmm. Ell ho recorda a molta, diguéssim, efectivitat, aquest cas, perquè va poder començar a aplicar tècniques que actualment ja superen. No? Què era interessant d'aquest cas? Va explicar el fet dels assassinats, la motivació, i a més va aplicar el que sentiu la teoria del cercle del doctor David Cantor, uh-huh. que el que ve a dir és, per anar curt i ras, en un grup de delictes violents que estan comès pel mateix agressor, sí? Si tu traces una línia recta entre els dos punts més allunyats i crees un cercle, dintre d'aquest cercle és, diguéssim, el camp base d'operacions o el que se'n diu la zona de confort de l'agressor.
Val. Això és allò que hem vist en totes sèries policíacas als Estats Units,
sí.
que tracen per trobar l'assassí, sí. aquella zona de vivendes on podria
ser. On podia viure, uh-huh. on podia treballar, on podria estudiar. La zona de confort a vegades es confon amb el lloc on viu. No, no és cert. La zona de confort és la zona que ell se sent còmode per desplaçar-se, per diguéssim, per caçar, o per anar a buscar víctimes, o per agredir. Val. Fins i tot a vegades per abandonar, que també ho veurem aquí.
Que no té per què ser proper a l'habitatge,
No té per què ser proper a l'habitatge. Podria ser el seu lloc d'esbarjo, el seu gimnàs, el seu domicili. Una zona que sent còmoda, per això es diu zona de confort.
Val.
Si no, es diria el domicili.
Val.
I no ho és. Val? Molt bé, però anem als antecedents criminals de Ferrandiz, uh-huh. perquè Ferrandiz també tenia molles de pa que anava deixant el camí.
Sí.
Val? Llavors, abans de començar a matar, ja havia complert una pena de 6 anys de presó.
Home, Déu-n'hi-do.
Val? Per una violació. Havia violat una noia, prèviament. Només que en aquesta noia l'havia deixat viva i l'havia abandonat després de l'agressió sexual.
Uh-huh.
Important la referència destacada que va fer el jutge penitenciari durant el temps que ell va complir aquests anys de presó, en el que va destacar el seu bon comportament, la seva aplicació en els estudis que va executar dintre de la presó, així com la seva participació a concursos literaris i culturals i a la direcció d'una revista per interns del centre penitenciari. Va parlar de conducta modèlica i perfectament integrada. Sí, cuidao, que quan va sortir va començar a matar noies. Vull dir que, com a bon camaleoni que dèiem al començament, és una persona que sabia amagar les seves intencions reals. De fet, hi ha anècdotes curioses sobre aquest cas, quan estava a presó, en què ni els presos ni els funcionaris de presons es creien que era culpable de violació perquè havia estat tancat a presó.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ara, clar, la pregunta es fa òbvia, jo ja entenc que és una pregunta més clínica, potser, mm-hmm. però vaja, em deies que tenia certes patologies, no?
Uh-huh.
Ell és capaç d'adonar-se'n que el que fa és engany, sí, o s'autoenganya també?
No, totalment.
Viu aquesta ficció?
Totalment, ara en parlarem. Ell és perfectament capaç, un psicòpata és capaç de discernir entre el bé i el mal. Val. I quan està fent mal o quan no està fent cap mal, és a dir, o de l'acció manipulativa. Ell és perfectament conscient. Val. Les seves capacitats manipulatives estan intactes. No és que pateixi veus que el dominen o un tipus de trastorn que li faci veure una altra realitat. No, no, no. Ell viu en el món real, que passa que el veu d'una manera diferent al nostre. Mm-hmm.
Anem directament a quan surt de presó i comença a cometre aquests assassinats, Xavier?
Si et sembla bé, abans de parlar dels assassinats, parlarem una mica d'aquesta violació que va portar a la presó.
Sí, 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 correcte.
Això va ocórrer un 6 d'agost del 89, Ferrandis tenia 26 anys, sí. Era molt jovenet, i, atenció, perquè aquest senyor el que va fer va ser fingir un atropellament de manera deliberada i premeditada a una motociclista de 18 anys. L'accident no va ser mortal, però va ser prou greu per causar la fractura del turmell de la noia. La noia a la que Ferrandis va voler després ajudar, i que per això la va auxiliar. Ens sona una mica el tema aquell que parlàvem del Ted Bundy de l'americà, que fingia, per s'ha trencat un braç, que l'ajudessin, tal. Bueno, doncs aquest no fins que l'ajudin, sinó que va a socórrer la persona. Ell causa el problema i la socorre. Llavors la socorre i li diu, escolta, jo et porto a l'hospital, ho sento molt, em sap molt de greu, jo treballo a l'hospital. La noia, clar, doncs, veu un noi que a més d'aspecte físic és agradable i un noi que té capacitat social suficients per convèncer-la de portar a l'hospital. Bueno, la carrega al cotxe i dic que presumptament la porta a l'hospital perquè no va arribar. Almenys de manera directa, ja que durant el trajecte es desvia a una zona que està aïllada i allà és on la viola. Després l'abandona a prop d'un hospital. Per aquest fet, en Ferrandis va ser identificat per un testimoni de l'accident. Detingut i empresonat. I li van sentenciar a 14 anys dels que va complir 6 anys de presó. Com ja he dit abans, va mostrar un comportament exemplar. Això és important de dir perquè el tio es va... una cosa és que enganyes a la gent, però que enganyes a reclusos...
Ja, és bèstia, eh?
Ja determina que tens una capacitat de manipulació molt important. Perquè comprengui els oients, no, qui era Ferrandis, s'ha de tenir en compte, o perquè se li iguala a Ted Bundy, que era una persona molt encantadora i que ja hem parlat en programes anteriors que la seva veritable arma era aconseguir aquest encant per aconseguir el propòsit.
Val. Pot ser que Ferrandis sigui un copiador de Ted Bundy?
No. Jo m'acullo, quan vaig parlar una vegada amb l'FBI, de que tot això dels copycats són tòpics cinematogràfics.
Val.
És a dir, el que podem parlar és que és possible que els modus operandis o les motivacions no siguin infinites i hi hagin individus que actuïn de la mateixa manera? Sí, això sí que m'ho crec.
Val.
Val? Perquè, clar, en tenim... Hi ha centenars d'assassins en sèrie. Llavors, evidentment que per estadística alguns s'assemblen. I aquest és el cas d'aquests dos.
Val.
Passem als assassinats. La víctima número 1. 1 de juliol del 95. La filòloga i professora d'anglès Sonia Rubio, de 25 anys, acaba de tornar d'estudiar a Anglaterra. Va a casa dels seus pares a Castelló. Surt una nit d'estiu de festa. Quan torna, camina a casa seva, apareix a Ferrandis. Va aparèixer amb el seu cotxe i s'ofereix a acompanyar-la a casa. Tot i que està... a pocs metres de casa seva, uns 400-500 metres, ella puja al cotxe. Aquest, malauradament, va ser un error. Una vegada puja a l'interior del cotxe, la du pel camí, a prop de l'urbanització, i llavors què fa? Es desvia. En aquell moment que es desvia del camí, ella comença a gritar. Què fa ell? La golpeja. La golpeja, l'amenaça i la lliga amb la seva pròpia roba, i a més li fot les seves calces a la boca i la lliga amb una cinta adhesiva a la boca que portava la guantera. Per tant, ja tenim una excepció preparatòria. Per què? Perquè aquesta cinta la van trobar com a prova de convicció dintre del domicili, per tant, no la portava sempre al cotxe. Se la van portar a una zona aïllada, a un descampat. Aquesta cinta és molt important perquè després va ser prova de convicció pel judici, perquè era una cinta amb unes mesures molt determinades que aquí a Espanya no es trobava. Després, i un cop anar allà, va i l'escanya fins a la mort. Aquesta és la diferència que a vegades alguns també analistes han dit, escolta, ha hagut un canvi en el modus operandi, va entrar per violació, la va deixar viva, va seguir dinant noies, però aquesta vegada, diguéssim, va eliminar de l'equació aquell factor que l'havia dut a la presó, que era la identificació. Va començar a matar. No ho sé, és una apreciació sobre les coses que fan alguns experts. Mentre l'atac, que podia semblar premeditat, la conducta postagressió va ser abandonament en el lloc dels fets, que era una zona aïllada. Val. Va trobar uns sacs de ciment, la va tapar un sac de ciment i amb una espècie com de cubeta. La qual cosa ens ve a determinar que mentre sí que podem pensar que el seguiment d'aquesta víctima a la qual ell tendia a merodejar en zones de festa. I la captura, l'entrada al cotxe i amb la cinta allà que, adhesiva que portava a sobre, l'abandonament del cos és bastant, com dir-ho, improvisat. Val? La qual cosa potser no esperava en primera instància arribar fins a la mort. Però va executar. Molt bé, continuem. I entre l'agost i l'octubre del 95 canvia de víctima. No sabem per què. En comptes de triar noies en llocs d'oci nocturn, canvia i se'n va a zones on hi ha noies que exerceixen la prostitució.
Vale.
Aquí mata tres noies. La víctima 2 i 3 i 4, que és Natalia Archelos, 24 anys, Mercedes Vélez, 29 anys, i Francisca Salas, 24 anys, molt joves totes. Totes víctimes vulnerables, accessibles i vinculades al món de la prostitució. Contracta el seu servei de les noies, les porta a una illada de Castelló, i una vegada les té despullades, les escanya fins a la mort. A la primera la va escanyar mecànicament. Què vol dir? Que amb les seves pròpies malles, una peça de roba que portava, li va causar la mort amb un escanyament.
Déu-n'hi-do.
La segona va ser amb les seves pròpies mans. Amb la roba, sí, la roba interior, la va golpejar fins a aconseguir redir i després la va escanyar amb les seves pròpies mans. I la tercera la va assassinar escanyant també fins a la mort. A les tres noies les va abandonar a prop d'un riu, al riu Mijares, on van ser trobades. Què és interessant? El gener del 97 es va detenir i empresonar durant 5 mesos a un camioner, Claudio Alba, per l'assassinat d'aquestes tres noies, perquè coneixia una d'elles, tot i que ha passat el temps, va quedar en llibertat i va ser indemnitzat per l'Estat. Va passar el filtre de la investigació policial, va passar el filtre de la judicialització, a primera instància, i se'n va anar a presó. I aquest senyor havia estat innocent.
El pobre home, també.
5 mesos a presó com a assassí i possible violador a una presó. No és fàcil.
No és un lloc agradable, segur.
Per res. 14 de novembre del 96, un any més tard, Ferrandis torna a actuar. Veient que del darrer assassinat ha transcorregut un temps de refredament bastant llarg, i això vol dir que, evidentment, és un agressor amb capacitat per reprimir-se i permet aguantar la tensió que acaba acumulant i, probablement, gràcies a la seva intel·ligència i a les seves capacitats socials, és capaç de retenir aquest impuls més del temps. No és un tio especialment desorganitzat, sinó que, al contrari, segons la característica de l'FBI, direm que és una persona organitzada. Aquesta víctima, Amèlia Sandra García, té 22 anys. Recordem que en aquella època ell té 32-33 anys, eh? Bona presència, us hem integrat, continua actuant sota aquesta faceta. Va ser una zona d'oci nocturn, abans de que marxés, va oferir acompanyar-la a casa, i una altra vegada torna la tècnica d'aproximació a la primera víctima número 1. Zona d'oci nocturn, surt amb els amics, fa una mica de merodeig, desapareix de la zona i es dedica a buscar les víctimes. Les carreguen al cotxe i actua de la mateixa manera. Les conductes post-agressió sempre són d'abandonament del cos a l'escena... a l'escena dels fets d'abandonament, que és un descampat, una zona aïllada. Mentre que l'escena primària, que és la que anomenem els experts d'aquest tema, anomenem l'escena on us sucedeixen més fets, acostuma a ser el cotxe, sempre.
Fem una cosa, ens queden, dos minutets, explica'ns com aconsegueixen atrapar Joaquim Ferrandis.
Doncs mira, l'atrapa la UCO, l'aconsegueix identificar perquè una nit que surt a buscar la víctima número 6, aquest senyor el que fa és demanar una noia que pugi al cotxe. En aquell moment la noia es resisteix, diu que no. Ell surt del cotxe, l'intenta arrossegar fins a l'interior del vehicle, la noia crida per sort, pataleja, tal, surt un veí a defensar la noia i la noia aconsegueix fugir. La noia denuncia els fets. La UCO troba que en el modus operandi hi ha la mateixa forma de comportar-se, escanyament, etc. I el veí proporciona la matrícula. La UCO es fica darrere seu, el segueix nit i dia, fins que quan va caçar una altra víctima que li desinfla les rodes, provoca un accident, ell la treu del cotxe i la porta de l'hospital. Els investigadors parlen amb el jutge i diuen, escolta, aquest senyor està allà on fire, va rebre una víctima sistemàticament, hem d'entrar i registre. Efectivament, entra al domicili i què troben allà? Una de les proves de convicció, la cinta adhesiva que havia fet servir i tal. I això va provocar la detenció de Joaquim Ferrandis.
Xavier, per cert, deixa'm-ho dir, perquè després d'aquests 25 anys de presó, aquest proper estiu, Joaquim Ferrandis surt al carrer.
Pot demanar sortir al carrer, sí. Sí que és veritat que, ja ho dic, altres experts en criminologia, també el doctor Garrido, diuen que és estrany que torni a actuar, perquè ja tenia 60 anys, la pistonada violenta ha baixat molt, val? Els psicòpates acostumen a baixar aquesta violència i creuen i valoren que no serà un element perillós.
Avui hem conegut el cas de Joaquín Fernández, com sempre, gràcies a Xavier Álvarez, criminòleg i analista de la conducta i del perfil criminal, i a més escriptor de novel·la policíaca i criminal. Xavier, com sempre, un plaer. Fins la propera setmana.
Igualment,
que vagi molt bé.
Igualment, fins la setmana. Adéu-siau.